noche de día, a todas horas.
Fins que un bon dia, ens ho comentava abans de començar el col·loqui, mentre pintava la parròquia de Santa Tecla, aquí a les Corts de Barcelona, se'n va adonar, un sacerdot el va ajudar...
Sí, porque hay tiempo para todo. Ya tenía una intoxicación etílica, un cansancio tan enorme, que ya, pues, ya quedas contrito, atribulado, cansado y abatido. Y entonces ahí es cuando te echan una mano. Y entonces el hombre que sabe lo que busca identifica lo que encuentra. Y este señor, el rector Eduardo, pues de la parroquia, pues como sabía que yo era amante a las bebidas espirituosas, me dio una tarjeta y me dijo, tú ves aquí que te pondrás bueno. Entonces, pues llevo 32 años sin beber, pero yo creo que eso es debido a que ya me lo bebí todo. Ya quedé muy, muy chafado de todo.
¿Y es no se miró después de 32 años sin haber begut?
Sí, se prospera. Se prospera interiormente, en otras visiones, en otras cosas. Y entonces, pues, estoy preso en libertad. Y tengo que contribuir con este tesoro que tengo, y es lo que hacemos cada día, en la calle Bagur número 8, de 6:30 a 8:30, de lunes a sábado, transmitir esta nueva regeneración del espíritu.
Efectivament, el grup Gratitud, del carrer Bagur número 8, a Sants, a la parròquia de Mare Déu dels Dolors, cada tarda acull les persones, alcohòlics anònims, tots. Aquesta és una mica la filosofia, que no és important el nom, no és important la identitat, sinó la situació i les ganes de sortir de la beguda, a sessions, a teràpies, a trobades, a compartir, amb l'objectiu d'alliberar-se d'aquestes cadenes que són l'alcohol. Ens queden pocs minuts, però sentirem ara el testimoni de Sergio i de Toni. Sergio, endavant. Pues quina és la seva història?
Pues buenas tardes, yo me llamo Sergio, soy alcohólico, y al igual que han comentado los otros compañeros, pues bueno, pues... Yo me tocó descubrir el alcohol pues a la edad de los 14 años. Y como decía Andrés, ¿no? Pues a mí me tocó a piñón fijo. Cada uno tiene su alcoholismo. Y a mí me tocó también a piñón fijo de los 14 hasta los 37, haciendo uso y abuso del alcohol, que me acostumbré a eso, ¿no? Y yo utilizaba el alcohol para todo. Llegué a utilizarlo para todo, ¿no? Entonces, a los 37 fue aquello que me pasaron el mensaje y me mandaron a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y entonces hoy tengo la oportunidad que si yo quiero, yo me entrego a esto, pues yo puedo descubrirme a mí quién soy. Porque yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo no sé quién soy, ¿no?
¿Cuánto tiempo fa que va arribar usted a Alcohólicos Anónimos?
Yo entré por primera vez el 19 de junio del 2007.
Pero tant, yo tuve
lo que se llama un tropezón. Tuve un tropezón.
Una crisis a la...
Y gracias que he podido venir otra vez, ¿no?
Molt bé.
He podido venir otra vez y con más fuerza, ¿no? Y ahora llevo desde el 22 de agosto del 2013, aquí al pie del cañón, asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos todos los días, ¿no?
Vostè va cada dia, tots van cada dia, tots quatre que són aquí, van cada dia a les reunions. No és obligatori per això, no és necessàriament... Però és recomanable, no?, ja que necessiten alliberar-se d'aquesta...
Un alimento de vital importància.
Molt bé. Perdoni, Sergio, sí. No.
Y a partir d'aquí, pues bueno, pues a tirar pa'lante, a intentar vivir la vida como se tiene que vivir, no vivirla de la manera que yo la hacía, autodestruyéndome constantemente... Y entonces, pues nunca es tarde si la dicha es buena.
Per descomptat, i tant. I sentim el testimoni de Toni. Senyor Toni, endavant.
Gràcies, Ignasi, i per aquesta oportunitat, com cada any. Jo em dic Toni, sóc alcohòlic, i, bueno, jo, Alcohòlics Anònims, per mi, és un taller de miracles, no? Perquè jo sóc un miracle, no?, dins de l'alcoholisme. També vaig començar molt jove, a veure alcohol, perquè hi ha moltes vegades, hi ha molta manera d'explicar-se, no? I, bueno, i treballant també, bevent, i, bueno, la meva vida era insuportable, la meva dona em va deixar, i després, a l'Alcohòlics Anònims diem que estem en recuperació, però hi ha coses que es poden recuperar i altres coses que no es poden recuperar. Però... Bueno, jo, com només conec Alcohòlics Anònims pel tema de deixar la beguda, jo animo a totes les persones que tinguin problemes que s'hi acostin, que es donguin una oportunitat, com jo me la vaig donar, com tots nosaltres ens la vam donar, i crec que val la pena.
Alcohòlics Anònims ha organitzat per a demà a les 7 de la tarda la trobada del 36è aniversari. És una trobada anual, una reunió informativa oberta a tothom, en què s'explica, suposo, el que vostès fan, no? I, per tant, qui vulgui anar-hi, qui ens està escoltant i pugui ser demà a Barcelona, al barri de Sants, al carrer Bagur número 8, a la parròquia dels Dolors, que acull molt amablement Alcohòlics Anònims, doncs allà pot anar-hi aquesta sessió. Què s'hi fa, bàsicament?
Serà molt benvingut. És una sessió, és una reunió informativa oberta a tothom, amb la que tres companys passen l'experiència d'ells amb l'alcohol, i també es llegeix la història d'Alcohòlics Anònims resumida, i s'explica què fa Alcohòlics Anònims, què no fa, com ens recuperem, el programa de 12 passos per recuperar-nos, en fi, tot. I després fem un pica-pica.
De fet, el quart
celebrar-ho.
Doncs, molt bé, doncs demà a les 7 de la tarda al carrer Begur número 8, els que vulguin anar-hi.
Esteu tots invitats.
Gràcies. Segur que molts dels grups que hi ha a Barcelona i arreu de Catalunya organitzen aquest tipus de trobades al cap de l'any, i segur que molts dels que ens escolten, si són d'altres ciutats o pobles de Catalunya o d'altres barris de Barcelona, també segur que tenen la possibilitat d'anar a altres trobades informatives, perquè Alcohòlics Anònims és una organització internacional, és una comunitat d'homes i dones que volen sortir de la beguda a nivell internacional, als Estats Units, a Europa, a tot arreu n'hi ha, i segur que vostès, potser els que porten més temps, Carlos o Andrés, han pogut conèixer, no?, les realitats de fora, de fora d'Espanya, per exemple.
Sobretot l'Andrés, en coneix més. Coneix
però al que més se li da, més se l'exigirà.
Sí, i tant.
I aquí hay que morir con las botas puestas. Y de aquí al nicho, con un par.
Molt bé.
Es el premio.
Molt bé. I els que som creients també creiem en la vida eterna. I aquest esforç d'alliberar-se de la cadena de l'alcohol també té el seu premi, eh? Ens atrevim a dir-ho així. Moltes
gràcies a
als quatre Alcohòlics Anònims que ens han vingut a parlar. Carles, Andrés, Sergio i Toni, una abraçada a tots els que fan aquest gest d'alliberar-se de l'addicció a l'alcohol. Ha estat l'inici del mirador de l'actualitat avui. Passa un minut i mig de 7:45. Ens han acompanyat en directe tots quatre. Felicitats, Alcohòlics Anònims, al grup Gratitud per aquest 36è aniversari. Demà a les 7 de la tarda al carrer Begur número 8, al barri de Sants de Barcelona, a la parròquia dels Dolors. Fins una altra. Bon vespre.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bona tarda a tothom.
Continuem ara amb la presència de diversos experts que ens parlaran de les addiccions.
Ràdio Estel.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93-409-2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Ah, si yo ven le va.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi de Bahar Dar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93-409-2770. 93-409-2770.
El mirador de l'actualitat.
Passen ja 4 minuts de 7:45. Salutacions, novament, de l'equip del programa, amb el Mario Ramírez a les vies de so, el David García a la producció i la Marta González a la redacció. Seguim amb el temps d'anàlisi de l'actualitat i enllacem els testimonis que acabem d'escoltar de quatre homes d'Alcohòlics Anònims a Barcelona amb un fet terrible que s'ha produït en les últimes hores, la mort d'una nena de 12 anys a Madrid com a conseqüència d'un coma etílic. És un fet, aquest, terrible, que ens ha de fer reflexionar com a societat. Tots ens preguntem què ha fallat en el creixement i l'educació d'aquesta nena. I sobretot pensem en la importància de l'educació, de la família, de l'eficàcia en la dinàmica d'aprenentatge a l'escola. Ja no només pensant en aquesta nena, sinó en molts altres casos de preadolescents i adolescents que beuen alcohol o que estan esclaus de diverses addiccions. Més enllà d'aquesta notícia ben actual que ens colpeix, avui ens preguntem per les addiccions a l'alcohol i al tabac i altres drogues i substàncies diverses, però també per aquelles addiccions socials molt presents en el nostre temps. És el cas de la comunicació en xarxa, a través de les pantalles, per exemple, sobretot els telèfons mòbils i l'ordinador amb internet i tot el seu potencial, o també altres costums o pràctiques que moderadament poden ser bones, com ara passejar, practicar esport o fins i tot treballar, però que poden esclavitzar la persona si es porten fins a un excés. Les addiccions, en qualsevol cas, són un problema que afecta la condició humana, però també la vida social i econòmica del nostre país i de qualsevol altre. Volem explorar pautes personals, familiars i socials, si podem, perquè, sense perdre de vista la importància de la família i l'educació, la persona reintegri en la societat després de patir alguna de les addiccions més importants, com poden ser, ja n'hem dit algunes, l'alcohol, però també les drogues en general, el joc, el sexe o els contactes virtuals. Les addiccions són un esclavatge modern i ens mostren que, en la vida, tots els progressos i les conquestes o millores humanes es poden convertir en dolentes, tot i que siguin inicialment bones, si no en fem un bon ús. De les addiccions parlem en el nostre col·loqui d'experts avui amb Francesc Pere Andreu, president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, a CENCAS. Senyor Pere Andreu, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Sabem que vostè havia participat alguna vegada en alguns dels programes d'aquesta casa de Ràdio Estel i celebrem tenir-lo avui novament.
És un plaer sempre vindre.
Gràcies. També és amb nosaltres Xavier Carbonell, que és doctor en psicologia, professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, periodista i també amic i col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Senyor Arasa, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, Marta, la pregunta que fem avui, no ens n'oblidem, quina és?
Sí, bona tarda. Avui us preguntem, amics oients, tens algun tipus d'addicció? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, a algunes substàncies, com l'alcohol, tabac o altres drogues. Sí, addiccions socials, com els jocs, mòbil, internet, compra compulsiva o altres. I la tercera, altres menors o cap. Fins ara, l'opció més votada és amb un 64%, altres menors o cap. Ens han arribat comentaris d'en Carles. Estic enganxat al tabac des de fa 30 anys. No m'imagino viure sense cigarretes. D'en Lluís, m'agrada el joc. Vaig cada divendres al bingo, però no considero que tingui cap addicció. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Bé, hem de pensar que els oients que opinen són honestos, el que passa que de vegades també poden ser una mica autocomplaents, no? Al dir que altres menors o caps, potser algunes d'aquestes menors no són tan menors d'addiccions, bueno, què en pensen?
És difícil que la gent reconegui una addicció i molt menys que reconegui que té un problema, no?
Potser això és un símptoma de la mateixa addicció.
És, no? L'addicció, és la negació. La primera base d'una addicció és la negació de la mateixa conducta, no? Jo puc, a mi no em passa res, el problema el tenen els altres, no m'enteneu. Jo puc anar-hi. Bé, és normal.
Ens deia abans de començar el senyor Pere Andreu que estan passant coses semblants a les d'aquesta nena de 12 anys que ha mort a Madrid. No vol dir que totes morin, però s'estan produint casos semblants.
El fet que una nena mori és terrible, evidentment. Que una nena de 12 anys begui alcohol tampoc m'estranya massa. Estem veient realment coses molt, molt dures. Estem veient nenes de 15 anys com han descobert que es poden emborratxar, per exemple, en un Tampax. Perquè així els pares no detecten el consum de l'alcohol. L'alcohol va directament a sang via vaginal. Estem veient a nanos de 15 o 16 anys al Maresme prenent ketamina. És un sedant per cavalls, vull dir... La joventut, malauradament, té molta pressa. Una pressa terrible per ser adult, per tindre conductes adultes, i assumeixen uns riscos que són absolutament desaforats. Que una nena mori és terrible, però, malauradament, tampoc m'estranya.
Bé, el cas d'aquest oient que diu que juga al bingo cada setmana, però que no considera que té addicció, tant de bo no sigui addicció, però això de no perdonar el divendres anar al bingo, en principi, és addictiu.
Jo no hi vaig.
Vostè no hi va. No. Poden no. Poder prescindir, senyora.
No, jo tampoc no hi vaig. No, el que passa que jo entenc que si és una cosa moderada, que ella entenc que és moderada, possiblement no sigui una addicció. perquè si no arribaríem un moment que qualsevol cosa seria addicció.
Clar, ara, jugar una partida de cartes de
exacte,
tant en tant.
Tant en tant. Home, jo veig molta més addicció en aquest moment. No, no és tan greu, però sumant és molt, simplement anant pel metro i veient que tota la gent està amb el mòbil sense mirar ningú a res i sistemàticament, pot ser addicte al WhatsApp, per entendre,
sí,
no?
Sí.
Dius una cosa, relativament diríem, no tan greu, però al final, sumant tot això, l'addicció a les pantalles és terrible.
Sí, sí, un exemple d'addicció social.
Sí, fins i tot, diríem, quan, almenys com a incomunicació, o comunicació amb els llunyans i no amb els propers, no?
Sí, senyor Xavier Carbonell, vostè com veu les addiccions? Una mica a partir dels exemples d'alguns oients i de la tendència que
sí,
ens mostra l'enquesta.
Sí, no, i ara, amb el comentari que ha fet el senyor Daniel Arasa, no? I jo ara, la veritat, estic canviant molt el meu parer al respecte. O sigui, jo al principi tenia molt clar que havia aquestes addiccions a internet, a mòbil, a les pantalles, tal com m'havia comentat, no? I estic canviant d'opinió. Crec que és una qüestió de context social, en part. És a dir, ho explico així, la meva mare no era universitària, el meu pare no era universitari, i jo sóc el primer universitari de la família. La meva mare es preocupava quan jo m'aïllava davant d'una pantalla analògica, com és un llibre, perquè per ella, que no estava, no venia d'un ambient, diguem-ne, de lectura, no? El fet de que una persona estigués aïllat, incomunicat, davant d'un llibre o davant del diari, doncs la preocupava.
Tot i que era un progrés, no?, que vostè pogués estudiar una carrera universitària.
Exacte. Potser perquè s'entenia, jo recordo també, jo tinc més edat encara que vostès, s'entenia per a molta gent que allò era perdre el temps. Una sensació més que altra cosa que era... Què estàs llegint? Escolta'm, hi ha que treballar, hi ha que fer altra cosa.
Fins i tot alterar la vida familiar.
Exacte,
es podien...
Això és el mateix el que està passant amb altres pantalles, com són el mòbil o la tablet o l'ordinador. La gent mirem aquest comportament i pensem que la gent que està davant d'aquest telèfon mòbil, d'aquesta tablet, d'aquest ordinador, està perdent el temps. Uh-huh. És la mateixa mirada que es tenia sobre un jove que llegia llibres, o la mateixa mirada, diguem-ne, que tenia Cervantes, no?, quan va dir que el Quixot, tot aquell muntatge, era una miqueta reflexionar sobre això. Uh-huh. Crec que hem tingut 500 anys per adaptar-nos al que és la pantalla analògica del llibre. No crec que ens facin falta 500 més per adaptar-nos a la pantalla digital, perquè tot va molt més ràpid.
Sí,
això ho fem en 4 dies o no ho fem, diguem-ne.
I sobretot per fer-ne un bonus.
Però... Hi ha una petita diferència, evidentment. Clar, jo treballo l'addicció, llavors tinc de discrepar, és lògic. Una de les frases és... Nosaltres tenim molts menors en tractament. I una de les frases comuns que ens diuen és llegir per què serveix. No volen llegir, no els interessa. No els interessa el futur, no els interessa el progrés, no els interessa absolutament res. Quan és una addicció? Quan no poden abandonar aquella conducta a pesar de les conseqüències negatives que els comporta la seva vida. Quan aquell menor abandona els amics, quan aquell menor canvia el seu caràcter, quan aquell menor es torna agressiu, quan dona patades a la paret o a la porta, quan intentes tancar una consola, per exemple, quan té fracàs escolar, quan abandona la seva higiene personal. Això, llavors, quan entrem aquí, ja estem parlant d'addicció. Les xifres que es mouen a nivell, extrapolant-les a nivell mundial, parlen d'un 30% de que els joves que utilitzen videoconsoles de manera regular tenen un problema d'addicció. Parlem d'un 30%. Això és molt.
Quan sí. Parlem de videoconsoles, ens referem a jocs...
Parlem dels jocs, sobretot per internet. Que és una cosa és el joc que tu compres un joc i jugues amb tu, i l'altre és quan tu et connectes i competeixes amb uns altres, que llavors aquí és on entrem en els problemes. Evidentment, jo sóc un gran defensor de les xarxes socials, sóc un gran defensor d'internet. Crec que després del foc i de l'invent de la roda, és el tercer invent de la humanitat, per dir-ho, o el descobriment de la humanitat, que més haurà influït, perquè ens ha canviat la manera de viure, d'entendre's i de comunicar-nos, però també és cert que és algú que ens està incomunicant. Dintre d'una societat terriblement comunicada, ens està incomunicant cada vegada més. Mm. Aquest, per mi, és el problema.
Doncs un problema que posa certament en el centre els joves, que són un sector molt important afectat per les addiccions. Avui ens acompanyen en el Mirador en aquest col·loqui d'experts, Francesc Pere Andreu, l'acabem de sentir, ell és el president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, també Xavier Carbonell, doctor en Psicologia i professor de Blanquerna, i Daniel Arassa, periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Per cert, ens pot explicar breument, senyor Pere Andreu, sí, què és CENCAS, Associació Centre Català d'Addiccions Socials?
CENCAS és una associació sense ànim de lucre que el mes passat va estar de compleanys, vam complir 25 anys.
Felicitats. Dir,
som majors d'edat, ja. Mm-hmm. Ja hem fet un recorregut. I que ens dediquem a orientar i a donar tractament i ajut a aquelles persones i a les famílies que pateixen les denominades addiccions de conducta, és a dir, la ludopatia, tant en passant econòmica, que és lloc d'atzar, com ludopatia sense component econòmic, que és els videojocs, per exemple, l'addicció al sexe, la compra compulsiva, l'addicció afectiva, o sigui, persones addictes a altres persones, o sigui, tot allò és que no tingui una ingesta d'una substància. Això és els efectes.
Senyors, suposo que tenen presència a Barcelona, a Catalunya...
Sí, 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 estem a Barcelona. Bueno, de fet, voltem per tota
Catalunya. Sí, sí.
Intentem ara... Hem pogut anar al Parlament de Catalunya i hem lograt aprovar una moció per la qual podem entrar a les escoles a parlar, i creiem que és molt important. Ara comentava també que volem entrar i estem lluitant per entrar a les universitats per explicar. Parlem amb els pares, parlem amb qui ens escolti, vaja. Uh-huh. Perquè tenim un problema. Tenim un problema, la societat té un problema.
I tant. És un problema al qual potser no estem dedicant prou importància. El que ens passa moltes vegades, i potser el senyor Carbonell i els altres també poden dir alguna cosa important aquí, és que no sabem definir les fronteres de les addiccions. De vegades no les identifiquem. Vostè ha parlat, senyor Pere Andreu, d'un nen que juga moltes hores, que descuida la higiene personal. Un nen o un noi de 15 o 18
sí.
anys.
Sí, sí.
I casos en podem trobar, tots en podem conèixer, i fins i tot propers. Però on són les fronteres, de vegades, quan passen molts dies i fa el mateix, no sé...
No, jo crec que heu explicat molt bé, és a dir, quan es manté la conducta malgrat les seves conseqüències negatives a nivell físic, psicològic, familiar, econòmic...
Etc. És a dir, que les conseqüències no el facin recapacitar, en definitiva.
Clar, perquè si les conseqüències són positives, diguem-ne, és la diferència entre un professional que està tot el dia connectat a internet per una qüestió professional i aquella persona que està tot el dia connectat a internet per perdre el temps. Si no hi ha una conseqüència negativa, una persona és lliure, diguem-ne, de desenvolupar la conducta que vulgui.
Uh-huh. Algun comentari més sobre les fronteres?
No tinc la capacitació del senyor Xavier Carbonell i ni el senyor Pere Andreu, perquè són experts. Jo penso més en l'àmbit de la família.
Això mateix, i per l'experiència, també.
Una mica l'experiència social. Hi ha una sèrie d'addiccions que, diríem, la societat les combat, almenys en teoria. Però hi ha altres que les fomenta. Vaig a posar-li una que no se'n sol parlar massa perquè pot ser quasi una broma i a més se'n fa brometa. La del sexe. La del sexe, o sigui, ja no és majoritària, però la sexualització, la pornografia, tot això va a tope en aquesta societat. I això no, pràcticament no s'hi posa, no s'hi posa mides, al contrari, se la rebutja. Llavors passen coses de gent extrema, violadors, etc., que passen coses terribles, no? Però la societat ha sexualitzat extremadament, una societat sexualitzada que d'alguna forma facilita tot això. Sí? I és una societat hipòcrita, perquè després quan passa un cas aquest, llança grans crits al cel. Escolti, si vostès han creat el humus de cultiu perquè això es produeixi, encara que d'una forma directa no ho facin.
I fins i tot no s'avisa sobre els perills de la promiscuïtat sexual, per exemple.
Exacte,
quan està demostrat que provoca malalties, no diguem, exacte. Podríem fer una llarga llista.
Aquestes coses, te poso un exemple perquè d'aquest sí, no sí. diu massa, perquè, per exemple, s'ha fet grans campanyes anti-tabac, em sembla bé, però en aquest sí que atac per liquidar, per
exacte.
El tabac
no
mata...
No fumi, sí.
Tal, però altres coses, en el fons, no es fa, i malgrat tot són també molt importants.
Hi ha una explicació molt simple. Les conseqüències del tabac i les conseqüències de l'alcohol tenen un cost econòmic per l'administració terrible. I tenen un cost social. Accidents, baixes laborals, morts, cost sanitari. Però que algú em digui quin cost sanitari té una ludopatia o una addicció al sexe o una addicció a internet. No tenen cost per l'administració.
Uh-huh. Una ludopatia... Convenç no es veu. Convenç no es veu tant.
La ludopatia, per exemple, l'administració és... empresària de joc.
Clar, cobra impostos.
I molt alts. I a més, té les loteries, amb la qual és una operadora de joc. Igual, clar, com vols combatre alguna cosa del que tu vius? És impossible. En canvi, no hi ha costos. però amb l'alcohol sí que hi ha costos, eh?
Mm-hmm. Anem repassant per parts alguns sectors de les addiccions. Ha parlat vostè, senyor Pere Andreu, ara del joc. Tots juguem, o la majoria juguem a la loteria, almenys un dècim. Aquí on trobem la frontera de l'addicció?
Això és saludable.
Saludable. La loteria és saludable. O no, la primitiva cada setmana.
Espera. No, que encara em linxaran. No. A veure, és tot, la diferència està entre usar i abusar.
Sí.
O sigui, si tu compres un dècim de loteria i el guardes en un calaix i al cap de quan hi ha el sorteig ho mires, no passa res. Si tu compres el dècim i et passes 3 dies somiant i pensant en el que compraràs, en el que faràs i el que seràs feliç i a partir d'aquí ja pateixes i la teva felicitat la poses en mans d'un joc, tens un problema.
Sembla que ha situat aquí la clau del problema, el senyor Pere Andreu.
És tan simple com això. Si tu vas en una màquina escurabutxaques i el que demanes és no pensar en els problemes que tens amb la teva dona, amb els teus fills o amb la teva feina, i vols evadir-te, tens un problema, perquè no estàs afrontant. Aquesta és la diferència.
És un exemple molt, molt representatiu aquest, o de vegades pensar, o aquesta obsessió també, del si toca un reintegrament o un premi, de seguida comprar el doble, no? Sí. Bé, són exemples d'addiccions que avui comentem amb el president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, Francesc Pere Andreu, amb el psicòleg i professor de Blanquerna, Xavier Carbonell, i amb el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arassa. Quina importància tenen l'educació i la família per combatre les addiccions actuals? Parlem d'un 30% de persones addictes a alguna cosa de manera preocupant, no de manera malaltissa, podem dir-ho així.
Sens dubte, fonamental, no? La família, primer, unes famílies que funcionen amb normalitat, segurament les addiccions proporcionalment n'hi ha menys. Pot passar a qualsevol família, la millor del món li pot passar a qualsevol cosa. Però, en termes general, aquelles que funcionen, passen menys coses que, per exemple, la desestructurada. En termes generals, no vol dir que no hi hagi casos particulars. Després, home, sí, jo crec que la família, el tema de l'exemple, que l'exemple no és només que, evidentment, els pares no prenguin drogues, per suposat, però, en fi, de cara als fills. Però, per altra banda, si la gent té una conducta de certa sobrietat ordinària, no?
Diàleg.
Diàleg. Diem que no va allò a tipar-se o que s'infla de beure quan menja, encara que sigui tal. Si la gent té una conducta normal, segurament això ja marca una certa sobrietat en la forma de vida que segurament contribueix a que no es produeixin tant. I després, no, l'educació, evidentment, una mica el mateix. Jo crec que ells estan fent molt la tasca educativa i el món de l'educació també és fonamental.
Sobre la família i l'educació, senyor Carbonell, per exemple...
Sí, el paper de preveure, per una banda, i promoure unes conductes saludables per altra de la família és fonamental. I també l'apropar-se a què és el que està passant. És a dir, aquí hem comentat ara, no?, que el jove té aquest... Buscar de sensacions, buscar de risc, això forma part de l'adolescència i de la joventut. Uh-huh. I que ho pugui comentar amb la família, que pugui ser escoltat, que pugui ser entès, més que rebutjat o castigat, doncs jo crec que pot no evitar el problema, en el sentit de que la conducta, algunes d'aquests joves són inevitables, vull dir, segur que fumarà una cigarreta o segur que beurà un got de vi o un whisky, això segur que ho acabarà fent més tard o més d'hora. Però és que és important que trobi aquesta comprensió amb un adult i amb la família per poder comentar, per saber què ha passat, què li ha pogut passar a un company, entendre... No, la família aquí té un paper privilegiat, diguem-ne.
Uh-huh. Hi ha vegades que nosaltres ens venen famílies i sempre et diuen és que no entenc com el meu fill pot ser addicte, no? Llavors, bueno, vas cap a baix, comences a preguntar, mira, i te'n dones compte que agafes un dia, un dissabte, per exemple, i trobes que acaben de dinar a sobre de taula i el pare, per exemple, té el paquet de tabac, que es pren un carajillo i després una copa de conyac, que té el boleto de la primitiva allí sobre perquè vol mirar els resultats, i que després agafa el mòbil i s'està mitja hora... I dius, i el teu fill no saps per què és addicte? Però si tu ets addicte al no diàleg, ets addicte a tot. Vull dir, jugues, veus, fumes... Vull dir, què m'estàs...
Vull dir, el teu fill ha après el que ha vist, clar, no? Diguéssim.
Clar. Ja hi va una mica més enllà, normalment, com molt propi de l'adolescència, o en tot cas de provar, que sense saber gaire les conseqüències, no? Això, de fet, en tota la història ha existit, això, eh? O sigui, el que passa és que, per entendre's, quan jo era jove, quan jo era adolescent, quines possibles diguem-hi, patologies d'aquest tipus podíem tenir. Bé, intentàvem fumar, i a més ens amagàvem perquè no es veiéssim quan fumàvem. Però, bueno, sí, o bé un dia sabia, es bevia, però es bevia relativament poc, es bevia vi, perquè tampoc altres begudes, una mica de conyac, no era com ara els whisky, això no existia, per entendre'ns. Llavors,
la ratafia i gràcies.
La ratafia, exacte. Teníem relativament poques probabilitats. Existia, però poques probabilitats. Però, clar, això, en aquesta rapidesa que parlava el senyor Carbonell, que tot va molt més de pressa, que es multiplica, que, a més, te l'anuncien 100 vegades, en mil maneres, des de la compra compulsiva, que també és una forma d'addicció, fins a el que vulguis, que et surt, ho veuen 3.000 vegades cada dia. Per tant, tot això va conduint a que es pugui ser molt més que en altres èpoques, que també es produïa, però molt més amortiguat, no?
Sempre ens preguntem també si tot això és malaltia o no. Per exemple, ara parlant amb Alcohòlics Anònims, ens recordaven els testimonis que l'alcoholisme està catalogat per l'Organització Mundial de la Salut com una malaltia. Però...
igual que la ludopatia.
Efectivament. Però potser ho pregunto d'una altra manera. Se'ls ha de considerar malalts a les persones que tenen addiccions?
Sí.
Qualsevol addicció és un malalt?
Rotundament, sí.
Uh-huh. El que passa és que quan convertim les persones en malaltes, de vegades socialment sembla com que se les ha de sobreprotegir més, no se les ha d'exigir responsabilitat. Aclarim aquests conceptes, sí.
Jo he patit un infart de miocardi fa 19 anys. No crec que la societat intenti sobreprotegir-me, al contrari. La societat, els metges en aquest cas, doncs, em fan deixar de fumar, em fan fer analítiques, em fan cuidar-me, em fan prendre una sèrie de decisions.
Com a malalt coronari, en aquest cas.
Com a malalt coronari que soc. Sí, evidentment, perquè és que si no parlem de malaltia, tenim que començar a parlar de vici. Llavors tenim problemes, perquè els vicis no hi ha professionals que els puguin curar. No es pot abordar un vici. Un vici és posar-te el dit al nas, a lo millor, no sé. Això pot ser un vici, però si no considerem malaltia un trastorn de la conducta on estan implicats, i ara jo diré uns noms que no, tot un sistema de dopaminèrgic i estan implicades serotonina i noradrenalina i tota una sèrie de components cerebrals que estan afectats, doncs llavors tenim problemes. Sí, evidentment és una malaltia en tota regla.
Uh-huh. Vostè com a psicòleg, senyor Carbonell...
Sí, en el cas del joc patològic està clar que sí, amb el consum de substàncies també, amb les altres conductes, hi ha molta discussió a l'àmbit científic sobre això, perquè no es consideren apropiament addiccions. Clar, si ara agafes articles públics a revistes científiques, més enllà del que pugui sortir a la premsa, més o menys sensacionalista, però jo he llegit articles sobre addicció al Harry Potter, addicció a la cirurgia estètica, al broncejat, a les cartes, a les fortuna tellers, a les vidents,
sí,
al tarot i tal, per telèfon. Home, tot això no és addicció, està claríssim que no. S'ha d'entendre des d'una perspectiva diferent. No vol dir que no hi hagi un problema. Sí, que hi ha una persona...
És una qüestió de nivells, també. Una qüestió de nivells.
Sí, una persona que té un patiment, però no una addicció.
Al final, l'etiqueta que li posem no crec que sigui tan important. Sí, per mi la diferència és conducta abusiva o addicció.
No, però sí que
quan
potser...
pateix la persona, té de tindre una resposta.
Sí. L'important és la persona, això està clar,
sí,
el centre
sí
la persona.
Sí, però és important, per exemple, això, als 14, 16, 18 anys és molt important, sí, perquè sí, no podem posar una etiqueta de malalt a un nen de 16 anys perquè està jugant videojocs, sí. Això no podem.
Això és evident. Mira, però ara que ha dit això dels joves, m'he recordat una cosa que em deia una mare que té un fill amb malaltia mental. I em deia una cosa, diu, avui en dia s'intenta la legalització dels cannabis, etc. No? Diu, escolti'm, el meu fill el cannabis l'ha destrossat. Diu, perquè diguin el que diguin, sobretot a l'adolescència, aquest nano es van prendre 12, 13, 14 anys cannabis i li van destrossar el cervell. I a partir d'aquí han passat després altres drogues, etc. No? Per tant, potser és una derivació, perdona, però m'ha cridat l'atenció aquest fet de dir, escolti'm, alguns intenten legalitzar, inclús promoure, quan resulta que se sap clarament que això fa un gran mal, i especialment en edats de joves.
Bé, el temps se'ns acaba, és implacable, i ens quedem amb ganes de parlar de temes que són interessantíssims relacionats amb les addiccions, però agraïm molt la presència de Xavier Carbonell, doctor en psicologia i professor de Blanquerna, també de Daniel Adassa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, i de Francesc Perandreu, president de CENCAS, Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Ens mirem tot plegat amb esperança, amb un treball social, educatiu, la filosofia, la regla d'or de fer bon ús de les coses, no? De no abusar.
Prevenció, educació, ja està.
Prevenció, educació, un bon lema. Gràcies a tots tres i fins una propera ocasió. Bona nit, que vagi bé. Acabem, Marta, recordant com ha anat l'enquesta, al final, el resum.
Sí, avui us preguntàvem, tens algun tipus d'addicció? I el resultat final ha estat amb un 58%, altres menors o cap amb un 25%, sí, algunes substàncies com l'alcohol, tabac o altres drogues, i amb un 17%, sí, addiccions socials com el joc, el mòbil, l'internet, les compres compulsives o altres.
Moltes gràcies, Marta. I ara us anunciem, amics oients, la pregunta per a dilluns, que té a veure amb el cas d'aquest tristament famós violador reincident d'Igualada. Us preguntem si creieu que es pot fer alguna cosa. Concretament, la pregunta és què es pot fer per evitar les agressions de violadors reincidents. Trobareu ja des d'ara la pregunta a radioestel.cat.